De l'1 al 4 d'abril, Sant Cugat rebrà el Boki European Continental Cup i busca gent com tu per fer-ho possible. Si l'optimisme i les ganes d'ajudar són els teus punts forts, no dubtis en inscriure't. Entra al web de Bokia Cup 2015 i fes-te voluntari. Amb tu farem d'aquest campionat unes jornades molt especials.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
A Twitter i Facebook has de seguir si la informació local vols tenir. Entra a @cugatca i repassa tot el que hem tuitejat.
A cugat.cat, la vida és local.
Cugat.cat, 91.5 FM.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figuera.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra ball.
Quan escolteu aquesta música vol dir que ha començat Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui parlarem amb dues persones que estaran a punt de representar a la ciutat una obra que està coproduïda pel que en diuen Teatres Amics. També parlarem amb un altre actor que farà una actuació el diumenge vinent en el Siglo d'aquí de Sant Cugat. Però, com sempre, abans... La homilia de Molta Comèdia. Avui, les arts escèniques a Catalunya. Mireu, estimats germans, avui tenia previst parlar de les arts escèniques de Catalunya per dir una vegada més que hi ha vida intel·ligent després de Collserola. Això ja ho he repetit moltes vegades, però prefereixo ser pesat a ser indiferent o mut. En conseqüència, el Teatre Nacional, el Teatre Lliure, el Gran Teatre del Liceu i l'Orquestra de Barcelona i Nacional de Catalunya estan obligats, insisteixo, obligats, a pensar algunes de les seves produccions en funció d'una presència normal i periòdica per tot Catalunya. Oficialment hi ha 61 sales de concert, 98 teatres i 181 centres culturals a Catalunya, alguns d'ells amb instal·lacions preparades per fer representacions o concerts de petit format. L'experiència dels Amics de l'Òpera de Sabadell, pel que fa a l'òpera, i ara la primera producció dels Teatres Amics en Vilafranca, un dinar de festa major, de la que parlarem després, ens demostra que poden fer-se coses si hi ha voluntat de fer-ho i creure de veritat en la vitalitat del país. Un exemple. La Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, fundada l'any 1985, està formada per 300 entitats que abasten un col·lectiu de 13.000 persones i que de febrer a maig faran una selecció de grups de dansa, teatre, cant coral i formacions musicals amb un circuit per 16 espais amb 18 espectacles i més de 60 actuacions que conformen la quarta edició de la xarxa d'arts escèniques amateurs anomenat Espai A. El grup Mediterrània, d'aquí de Sant Cugat, presenta Quadrigènia a Sant Andreu de la Barca i Arenys de Munt. I això em porta a pensar en el grup de teatre Espiral de Valldoreix, que fa la seva temporada amb grups de Barcelona, Mataró, Terrassa o Sabadell de forma habitual cada any. L'afegitó, no previst d'aquesta homilia, és alegre, perquè abans d'ahir es van atorgar els Premis Ciutat de Sant Cugat i finalment, vaig sortir content, perquè la cultura feta a casa va rebre la majoria d'aquests premis, començant per el Premi Extraordinari al director de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, Josep Ferrer, a Mirasol Teatre, amb 25 anys fent teatre i societat a Mirasol, a les lectures de La Fresca, amb 10 anys portant a les places de la ciutat Molière, Sagarra, Rodoreda, Shakespeare, Calders, Espriu i tants altres. I la comissió del Ball de Gitanes, que amb el grup Profeslo han redissenyat el Carnaval, recuperat aquell ball tradicional de la mà de molta gent jove, que li dona un futur esplèndid. Hem de ser receptors, però sobretot creadors de cultura. Per tant, cal potenciar el que es fa a cada ciutat i poble de Catalunya i, sobretot, fer-ho córrer arreu del país. Amén.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Ai, senyor Eduard, que estic contenta.
Isabel, estic contenta que estigui contenta.
Sí, oi, veus, això és maco. Bons sentiments, eh, mutus?
Sí,
escolti,
sí.
Això de les lectures a la fresca, ja s'ho tenien ben guardat, eh?
I 25 anys a Mirasol, eh?
I 25 anys a Mirasol. És que això dels grups amateurs, jo vaig començar amb un grup amateur. Tots els grans artistes han començat en els grups amateurs.
Molts a Catalunya amb els Pastorets.
I tant, oi, els Pastorets és allò que diuen, la gran escola dels Pastorets.
Per això dic que si haguéssim mirat,
sí.
molts, no tots, però molts.
Sí,
molts,
no, sí. I la majoria que han començat a Pastorets han fet tots els papers.
Exacte.
Comencen les noies, les actrius, comencen fent de nen Jesús i acaben fent d'àvia dels Pastorets.
És veritat.
Tots els papers de l'auca. Ai, sí,
no,
molt bé, molt bé.
Jo des d'això que deia, que hi ha molts grups, hi ha molta gent que està funcionant, hi ha gent que està interessada, i el que passa a vegades és que dona la sensació de que això, doncs, no sé, queda com oblidat. Ningú, va, sí, uns quants que fan teatre amateur, sí, bueno, els agrada, junta, no sé què. D'acord, però hi ha gent molt bona.
Oh, i tant. I sap quan m'agrada a mi veure teatre amateur?
Quan?
A la Festa Major m'agrada.
Sí, senyor.
A la Festa Major sempre hi ha d'haver el grup de teatre amateur.
Parlem de Festa Major?
Parlem de la Festa Major, sí.
Parlem d'un dinar de Festa Major.
Ai, els dinars aquells tan flatulents, mare meva.
Però abans escoltem una cosa perquè ens situï.
Endavant.
Vinga. I com es nota, com diu, som catalans.
Sí.
Tenim amb nosaltres a Marta Angelat.
Hola.
Moltes gràcies per estar aquí en aquest programa, que és teu, que és tan teu com nostre, gairebé.
Gràcies.
I m'he volgut escollir aquesta peça, que a més està cantada i gravada per un grup d'aquí, de la Lira de Sant Cugat, que diu som catalans, perquè d'alguna manera l'obra que representarà aquest divendres i aquest dissabte al Teatre de Sant Cugat, i que ja ha fet, va començar a Vilafranca, que es diu Vilafranca un dinar de Festa Major, i va començar a Vilafranca perquè és la ciutat cultural d'aquest any, i que ja ha passat, si no m'equivoco, per
Vic i per Granollers.
I per Granollers. Doncs aquesta producció dels Teatres Amics, m'hi he volgut posar aquest som catalans, perquè hi ha molt d'això. També tenim, o tindrem, segurament, a un altre dels components del grup extens d'actors i actrius,
sí.
11, que això ja és...
Una gran família.
Això és una gran família.
Sí. I, a més, bastant insòlit en els temps que corren.
Sí.
Perquè produccions de tanta gent se'n fan ben poques.
Ara es busquen produccions de dos,
clar,
de tres, de quatre, amb l'estirar.
L'economia ho marca tot.
Amb l'estirar. Bé, doncs com deia, tindrem, a part de la Marta Angelat, en Manel Barceló, que el tenim a la distància, però en canvi estic segur que emocionalment i intel·lectualment el tenim aquí al costat. Manel, com
Hola.
Estàs?
Molt bé.
Doncs aquí tenim a la Marta i en Manel Barceló.
Hola, Manel.
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 Què tal?
Hola.
ens sents bé, Manel?
Us sento meravellosament bé.
Sí? Bueno, sí. Doncs estic content que també estiguis en aquest programa de molta comèdia que fem aquí a Ràdio Sant Cugat, perquè, com ja està clar, vosaltres estareu participant en aquesta obra, el Vilafranca, un dinar de festa major, aquest divendres i aquest dissabte, dintre d'aquesta gira dels Teatres Amics. I la primera pregunta que us faig als dos, per tant, el contesteu primer, potser comenci la Marta, i després continues tu, és quins són els vostres personatges?
Els nostres personatges són els avis, o sigui, pares d'una generació i avis de la següent generació. A mi personalment, jo feia anys que havia treballat amb el Manel, només havíem coincidit en teatre en una ocasió, i m'ha agradat molt tornar a coincidir en aquesta ocasió. A més, tenim la mateixa edat i fem dos personatges que són més grans de l'edat que tenim en realitat, eh? I, bueno, fem un matrimoni. No vull explicar gaire la trama, perquè jo crec que les trames, el factor sorpresa és important al veure les històries. Però bueno, fem això, els primers, els més antics de la saga, diguéssim.
I Manel, tu, per tant, ets la parella de la Marta, sí, en escena.
Sí, sí, jo sóc el Pere, és el patriarca d'aquesta nissaga familiar. I bé, el Pere és el típic home de la generació dels anys 40 i així, cap de família, que estima els fills, és autoritari, té una relació molt estreta amb la seva mare, la Cristina, que se l'esmenta a l'obra però no apareix, i bueno, està casat amb l'Aurèlia, i amb l'Aurèlia tindrà aquests tres fills, que són la Cristina, que és el paper que interpreta la Lluïsa Castell, el Josep, que és el paper que interpreta el David Bagés, i la Pilar, que és el paper que interpreta l'Àuria Márquez. I les vicissituds d'aquesta família, doncs, són això. Vull dir, hi ha passos endavant i enrere. Comença l'espectacle amb una trobada familiar, aquesta festa major que continuaran celebrant any rere any, i aquesta és la primera ocasió, que és l'any 80, Després, immediatament, ja passa els anys 90, l'any 99, i les coses han canviat molt en aquesta família. No desvello cap secret si dic que el Pere, que abans era un home fort, autoritari, que tenia el sentit d'això de l'autoritat de la família, doncs està en un procés de degeneració, està patint una malaltia que podria ser un Alzheimer, una demència senil, i ja no és aquella persona amb la qual la família es recolzava, li donava cohesió en aquesta família, no?
I la Marta, és la teva dona,
sí.
I en aquest cas, tu, Marta, aquesta evolució que explicava en Manel, que es produeix en el personatge, també es produeix?
Sí, però és una evolució no tan evident, o sigui, la d'ell és evident perquè surt en una cadira de rodes, diguéssim que hi ha una primera imatge visual que
Parlem de tres èpoques diferents.
Sí, l'època present és el 1999, aquest és el present on hi ha el dinar de festa major, i hi ha aquest primer, és un pròleg que fa 20 anys abans, per situar una mica, doncs veure aquest pas del temps en un instant, no? I després hi ha un parell de flashbacks de diferents moments que ajuden a, diguéssim, a entendre la història i a situar-la, no? Però pràcticament tot és el present, que és el 1999.
Perquè aquí estàvem parlant, en Manel ho expressava abans, alguns personatges, que aquests 11 actors, Marta Angelà, com a director, Manel Barceló, David Bagés, la Lluïsa Castell, la Georgina Látere, la Vicky Luengo, Laura Márquez, en Marc Rius, en Manel Veiga, en David Ver i en Lico Balseta, vol dir que és realment un repartiment esplèndid.
Sí, sí, jo, bueno, tothom, és que és cert, és un... Tothom va interessar-se de seguida, tothom li va agradar molt aquest projecte i tothom s'hi va tirar de cap, i realment hi ha hagut molta cohesió, de més, eh? O sigui,
sí, sí, sí.
A l'hora dels assajos s'ha anat creant, aquesta família s'ha anat fent a mica en mica, les relacions entre nosaltres, Evidentment, perquè el Jordi en sap molt i ho ha volgut així, però s'ha anat fent com poc a poc i sense que gairebé ens donéssim compte, no?
Tu havies treballat, Manel, amb el Jordi Casanovas?
No, jo no havia treballat i, de fet, només havia vist de la seva producció dramàtica, només havia vist la segona versió que va fer de la història catalana.
Sí, part de la trilogia.
Sí, de part de la trilogia. Havia sentit parlar d'ell, sabia que, entre altres coses, és un gran regenerador cultural, ell és qui es va inventar el combat de dramaturgs a temporada alta, vull dir que és una persona que més enllà de la seva producció teatral també ha sigut un impulsor d'altres coses.
I aquest diguem-ne off Barcelona que podríem dir va ser la Fleischer, que al principi ell hi era.
Era el que la va... Sí.
Perquè jo vaig veure que amb els fundadors de la sala Fleischer, si no m'equivoco, hi havia tres de Vilafranca.
Sí.
És curiós.
Bueno, perquè igual va sortir de...
Clar.
Perquè eren amics i aquestes coses.
No? Fent una calçotada podria haver sortit.
És però,
sí. Ai, senyor Barceló, sóc la Isabel, que sóc una col·laboradora del senyor Duart.
Ho
dic perquè
bé.
No em veu i em sé, oi?
És que la Isabel és una gran admiradora del teatre i la tenim aquí, ens fa companyia de tant en tant, ens diu alguna cosa estranya, però Manel, tu tranquil, que és bona persona.
Ai, que bravista que és el senyor.
No, és bona persona.
Vinga.
I ella com a ex-peluquera, doncs, en fi, funciona molt bé i sempre està tot arreu.
Jo faig el que convingui.
Exacte. Manel, jo et deia que no havies treballat amb en Jordi, has parlat d'això, però que coneixies perfectament doncs, la...
Sí, coneixia-la i havia sentit parlar del seu mètode de treball, que és bastant original. Si normalment els actors rebem un text acabat, i sigui l'autor, encara que sigui autor viu contemporani, doncs és això, ens arriba el text acabat, i a partir d'aquí doncs nosaltres ja fem el camí cap a el muntatge de l'espectacle. Però en aquest cas ens va arribar una part del text, ens va arribar el pròleg i una part del primer acte. I sobre el que nosaltres anàvem treballant en els assaigs, ell acabava de perfilar els personatges. La nostra incorporació al personatge, la manera com l'abordàvem, la manera com el fèiem anar, doncs a ell li donava idees a nivell dramàtic, no? I fins i tot hi havia moments en què fèiem improvisacions que no estan en el paper, que no han sortit en el muntatge, que era una mica per veure quina podia ser la relació que és el que oferíem nosaltres, no? Això per part d'un... Això, clar, ha de ser un dramaturg que ha de ser director al mateix temps, perquè això no ho pot fer el dramaturg sense estar als assaigs, no? I, per tant, va ser un treball del qual te'n sents més responsable que perquè, d'alguna manera, el personatge l'han escrit sobre la teva feina.
Escolta, de totes maneres, estava mentre explicaves això, que l'altre dia aquí en una presentació que es va fer a la biblioteca de Sant Cugat, doncs se'n va parlar, hi havia la Marta també, i la Georgina, i el propi Jordi. Jo, quan ho sentia la primera vegada que ho va comentar, sempre he pensat el mateix, i és que, en definitiva, el Jordi Casanovas fa el que feia Shakespeare i el que feia Molière.
Sí.
Perquè
és una retroalimentació entre l'autor i l'actor, que en realitat són dos parts d'una mateixa cosa en una mica, no? D'alguna forma i això és molt interessant a tu et dona el que deia el Manel, no? Com una més responsabilitat i al marge de la responsabilitat és que hi participes més, no? I idees que tu aportes o a lo millor coses que dius, home, però això no va per aquí, ell ho recull i et sents com integrant també d'aquell text, no? És molt interessant, la veritat. És
d'alguna manera és tractar els actors com els elements creadors que som en el capdavall, perquè sigui un paper o sigui escrit davant mà o sigui escrit en aquest procés, l'actor se'n fa responsable de la creació del personatge. I això sempre s'ha de tenir en compte, i sobretot en teatre, que en teatre és quan ets tu qui has de defensar cada dia, cada funció, el personatge i has de crear de nou la relació que mantenies amb, durant els assaigs. És a dir, que d'alguna manera és un procés que no és tan... O sigui, potser és original, però no és tan... no està tan apartat de la realitat del que és la creació del teatre.
I poder fer això també requereix... Jo crec que el Jordi és una persona molt intel·ligent, super intel·ligent, no només perquè té aquesta capacitat brutal per escriure 50 coses, sinó perquè sap com arribar allà on vol arribar amb molta paciència i sense posar-se mai nerviós ni alterar-se mai. No hi ha hagut ni un dia que ell hagi creat en l'assaig una alteració vibracional que ens... No, és el contrari, eh? O sigui, ha sigut una persona... És una persona que està sempre del mateix humor i...
Fa cara de bona persona.
I que sap tractar molt bé la gent, no? I sap aconseguir molt bé el que vol de les persones.
Això està molt bé, perquè quan hi ha aquells directors... que s'enfilen per les parets, que per fer-se més directors, sembla que s'han d'enfadar més, oi que sí? Què passa?
Sí, no, passa, això passa. Sí,
a més, aquest noi és enginyer en telecomunicacions i llicenciat en Belles Arts.
En Belles Arts,
mare
sí,
meva,
sí.
Quina combinació,
no,
és... Comunicació i art,
És
clar,
un teatre. Un cervellet,
Jo crec que no sé si esteu d'acord, però aquesta forma, m'imagino, ara jo, Manel i Marta... ho heu de dir vosaltres, que ho esteu vivint, ho heu viscut ja, i és que tinc la sensació que Jordi Casanovas té aquesta personalitat potent que li permet fer tot això, però a la vegada té una capacitat intel·ligent, de sembla que no ho imposo.
No, exacte, exacte. Ell no, exacte.
A veure, normalment els directors, quan fan un treball, sempre tots els directors fan un treball previ, que s'imaginen el muntatge i fins i tot amb el càsting ideal, i aleshores arriben amb unes propostes, i normalment el lector, doncs, bueno, sí, el director, jo he treballat amb molt bons directors i els directors sempre estan oberts a les aquests bons directors estan oberts a les propostes dels actors i poden fins i tot variar una mica la seva idea inicial, no? Però en aquest cas és aconseguir implicar-te des del mateix moment, ho fa des d'una humilitat enorme, perquè una altra persona diria, escolta, la història la volia explicar jo i sóc jo l'autor.
No? És meva, no?
Ah. I en canvi aquí, doncs, el repartir aquesta responsabilitat entre tothom, d'alguna manera arribes al muntatge sentint-te molt afí amb la feina que has fet. O sigui, saps moltes coses d'aquests personatges, els has treballat amb àmbits diferents del que és la simple escriptura dramàtica, i has fomentat les relacions amb els teus col·legues. Passa una cosa, el teatre és meravellós en aquest sentit, no? Perquè dues persones que s'acaben de conèixer, potser, al cap de 5 minuts estan dient t'estimo o et vull matar, no? I aquests sentiments, encara que siguin falsos, d'alguna manera és un joc en el qual has d'entrar. Aquí el que ha passat, evidentment, els sentiments d'odi no es traslladen a la relació entre els companys, perquè el que t'agrada és treballar a gust amb el company, i quan el company és bo, et dona bé les rèpliques, treballa amb tu i tu pots treballar amb ell, es crea un efecte que va més enllà de l'amistat, és una cosa compartida, no? I en el cas d'aquí, d'aquesta família, jo penso que s'han creat autèntics efectes entre nosaltres, perquè hem viscut un procés molt nostre, molt propi, amb el qual cadascú ha portat lo seu. Ell ha fet de director d'aquesta orquestra, i hi ha gent amb qui no havia treballat mai, jo no havia coincidit mai amb la Vicky Luengo, per exemple, i com que fa la neta, que és la que cuida més l'avi, doncs realment sento un enorme efecte per la Vicky, com sento, evidentment, per la Marta, a part de la gran admiració que li tinc com a actriu, perquè també van coincidir en un altre muntatge, i amb els altres actors, no? Però són coses que bé, s'han donat en teatre, es donen en teatre, i amb un procés d'aquesta mena, encara més.
Tinc entès, Marta i Manel, que el Jordi, durant els assajos, ha fet a vegades també assajos separats del grup, per exemple, de vosaltres com a parella o dels més joves?
Això ho ha fet més amb els actors joves, ha fet més improvisacions, però sí que ho ha fet, ha treballat, doncs de repent vam fer un dia que hi havia això, el Manel i les dues filles, no? El Manel, jo i les dues filles, vull dir, pare, mare i les dues filles. I tot això són com petits elements que ajuden, sí. No? Que ajuden, no és la base, però et serveix i surts de la dinàmica sempre igual de les coses. Sí, no, ha sigut un procés. A part, és molt divertit treballar amb el Jordi, perquè el Jordi és molt bon actor. Ah. El Jordi és un actor esplèndid.
Això és sorpresa.
No, i ho dic, n'estic convençuda que és molt bon actor. I ens feia riure molt quan... perquè ell fa les coses a vegades, no? I això ho entenc perquè quan dirigeixo a vegades val més una imatge que 30.000 paraules, no? I no ho fas perquè ho facin igual que tu, sinó perquè rebin el que tu vols transmetre, i fa riure molt.
En Manel segur que, bueno, segur, no crec que ho sàpiga, però l'altre dia, Manel, el Jordi m'explicava que quan estava escrivint l'obra,
sí,
es posava les fotografies vostres.
Ah, sí.
O sigui, tenia una fotografia a l'ordinador.
La que fas veu a sota de l'ordinador com una línia amb totes les fotos.
Exacte, llavors anava escrivint i us anava mirant la cara, no?
Sí,
digo, ara què et dirà això?
Això ho va explicar, Tadia, no ens ho havia explicat.
A mi quan vaig tenir la primera entrevista amb ell, perquè ell em volia proposar la feina, em va dir, bueno, m'agrades molt i a més, perquè et vaig veure a Flames a la Fosca, que jo feia el paper de Salvador Espriu,
sí.
I diu, i t'assemblaves molt al meu avi. Així que jo tenia el càsting per la doble vessant, perquè físicament podia recordar el Pere, perquè li agrada com a actor, ja està bé.
Perquè crec que hi perdem tota la família com un element que és el primer cercle social de, quan apareixem al món, i a partir d'aquí deriva tot el demés.
Sí, perquè clar, la família és inesgotable, no? O sigui, no s'esgotarà mai el que pot passar entre una família, i són les relacions inconscients, per una banda, que crees quan ets un nen petit i que no tens consciència del que està passant. I tot això és el que marca més a la vida, no? O sigui, la gent que hi ha, científics i gent, diuen que tenim molt més d'inconscient que de conscient,
i tant,
no?
I tant.
Per tant, per això les històries familiars són a vegades tan potents, i per això a vegades hi ha tantes coses que no s'han dit, i tantes marquen tant, no? Les relacions
però
familiars.
Però a mi em fa l'efecte que en aquest dinar es diuen moltes coses.
En aquest dinar
família
es diuen coses que no s'han dit mai.
Ai, senyor, què passa això? Escoltin, i vostès, a partir d'ara, faran els dinars de festa major tots junts, amb la companyia?
Home, podríem anar cada any, això ja ho
això,
hem dit a Vilafranca,
clar,
a fer-la.
O al poble de cadascú.
Perquè és molt adient per anar a festes majors a fer-la.
I la podem fer als menjadors de casa de la gent per fer una mica de catarsi, perquè aquest espectacle té un punt catàrtic, eh? O sigui, és bastant terapèutic. Quan s'acaba la funció, molta gent ve a veure'ns i a dir-nos això, la meva família és així... Això a mi m'ha passat, és a dir, no és un espectacle que simplement faci una pintura al fresc sense més implicacions,
no,
és una
no.
història en la qual la gent aboca els seus propis sentiments i si arriba l'emoció que arriba...
O sigui, que a les llars catalanes,
sí,
a les festes majors, hi haurà un abans i un després... en els dinars abans d'aquesta obra, eh? Després d'aquesta obra hi haurà un abans i un després en els dinars catalans.
Jo penso que en moltes famílies catalanes sempre hi ha hagut un abans i un després d'un dinar de Nadal.
El Nadal, jo pensava com el Nadal.
En el qual ha sortit algun tema una mica
pelut,
punxegut, sí. I aleshores aquí han esclatat coses que mai s'han dit.
Allò dels cunyats és típic, eh?
Per això s'identifica la gent.
I els sogres.
No, potser potser amb la història exacta, però tothom, a tothom li ressonen coses, o personatges, o frases, o relacions, o allò, i a vegades gent que diu, és que és igual que... Però tothom hi connecta, tothom hi connecta. I això és, bueno, nosaltres probablement també hi tenim una part, no? És, hi tenim un mèrit, segur. Però el text està molt intel·ligentment escrit, la veritat.
Mm-hmm. Digues, Manel, digues.
No, bé, sí, de tot aquest tema, a part és molt, molt amè, perquè és una... L'argument es desenvolupa en la primera part com si fos un suspens, no? Perquè el públic, i com una pel·lícula de Hitchcock, no ho dic amb el sentit misteriós, no hi ha assassinats ni cap cosa d'aquestes pel mig, però sí que la fórmula és...
Algú voldria matar amb algú, no?
És possible. Però el que és, funciona una mica com una... O sigui, el públic immediatament, al cap de poc d'haver començat, ja sap que hi ha un tema que comparteixen tota la família, excepte un membre de la família. I aleshores és evident que aquest tema en algun moment es descobrirà, i quan es descobreixi què passarà, no? I aleshores això ho ha escrit el Jordi amb molt d'encert, perquè amb unes escenes amb les quals les converses són, els diàlegs són com molt casolanets i parlant una mica de les situacions que les situacions que estan passant en aquell moment, però la gent ja s'està preparant per quan es desenvolupi, o sigui, quan esclati la sorpresa, i a veure què passa quan esclati aquesta sorpresa, no? I el moment en què passa, que està molt bé de ritme perquè està col·locat en un moment preciós, quan ja la família està tota instal·lada i estan gaudint del vermutet, doncs clar, ja la gent ja, a partir d'aquí, la funció tira amb un ritme espectacular. I a més, amb aquestes informacions que es van donar a nivell de, com, tornant enrere, per acabar d'explicar la història, perquè se sàpiga quina és la realitat, què és el que va passar, doncs clar, és de manual, o sigui, ha de ser un èxit per força.
Ai, quina gana m'ha vingut, gana de dinar.
No, jo penso major, que sí? Amb tot el que esteu dient, jo ja sé que em sembla que hi ha una primera funció que està pràcticament...
El divendres 13,
i una segona, a veure, estem parlant de quasi 1.600 persones, suposant que s'omplís.
Ja veuràs com després, m'atreveixo a fer aquesta aposta, després del divendres hi haurà molta gent que anirà a comprar l'entrada per dissabte. Perquè
el boca orella vol dir,
sí,
de la gent.
Això a Vilafranca va passar. O sigui, a Vilafranca, després de la primera funció, l'endemà es van començar a vendre entrades pels altres dies, perquè la gent s'ho havia dit. I això es veu claríssim, i estic convençuda que passarà.
Sí, ha funcionat així en totes les places que hem estat fins ara, perquè
heu fet a Granollers i ho heu fet també, sí, a...
Clar, però Vilafranca, que ho vam fer 4 dies, aleshores era una mini temporada, clar, i donava, clar, com molt temps això, no? Que la gent, doncs ahir vaig estar veient això i escolta, i val la pena, i mira, i es va omplir cada dia.
Allò típic de...
Es va omplir cada dia.
Vés-hi, Marieta, que veuràs el teu germà.
Sí, 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 sí.
Fantàstic.
Bueno, la idea és que feu aquesta gira pels teatres amics. Ja, l'altre dia sortia un lloc que dèiem, què passa, que hi ha teatres enemics? I jo, home, no, teatres enemics no.
No.
Aquests han decidit fer una cosa que...
Hi ha enemics del teatre.
Ah, ara.
Hi ha enemics del teatre, no? Els teatres tots són amics.
No, d'això també a mi m'agradaria parlar una miqueta, no? Un moment, que em sembla que és una iniciativa superpositiva, i una iniciativa que no s'hauria de quedar aquí, o sigui, perquè crec que, ho deies tu a la introducció teva, no?, la quantitat de teatres que hi ha a Catalunya, la quantitat d'espais amb infraestructures, amb personal, amb sous que s'estan pagant i que podrien perfectament acollir moltíssimes coses. I crec que quan parlem sempre això, doncs el teatre públic sempre és el nacional, pensem en el nacional i en el lliure, però hi ha tota una xarxa de municipis que aniria molt bé pel públic, perquè si no la gent ha d'anar sempre a Barcelona a veure les coses. Bueno, hi ha algunes coses que giren, no, però no tot gira.
Hi ha gent que ja li agrada el fet de desplaçar-se.
Sí,
i plegat,
però
si tu hi assegures en un lloc, en qualsevol de les ciutats de Catalunya,
que tindran
teatre, clar, de forma regular cada cap de setmana.
I al marge de l'efecte, diguéssim, bo per la gent, és que pel teatre i pel teixit teatral i per la gent que viu del teatre, pel sector seria una injecció de vitalitat i de vida.
Per això deia, Manel, tu no ho vas escoltar, però això deia en una introducció que faig aquí en aquest programa que es diu La Homilia,
sí.
Faig una homilia, doncs deia que, clar, el que passa és que ha d'haver-hi voluntat i ganes de fer-ho.
Exacte.
Això. Clar. Sí, no. El teatre té moltes possibilitats en el nostre país i tenim gent amb molt de talent, grans actors, grans actrius, grans directors boníssims. La dramatúrgia catalana està despegant. Tot això, l'única cosa que li falta és la relació amb el públic. Aquesta és la gran falla. I això s'ha d'aconseguir descentralitzant el teatre
i amb apostes serioses, sí, públiques per, sí, fer, sí, això,
sí,
clar.
Sí, clar, perquè el teatre no... a veure, està molt bé que hi hagi teatre comercial i que hi hagi teatre fet per empreses particulars, però ha d'haver un teatre públic que doni peu a les noves dramatúrgies, que doni feina a la gent i que a més comuniqui amb el territori. Barcelona no ha de ser l'únic centre d'exhibició i distribució d'espectacles.
Estem totalment d'acord.
I aleshores això ha fet des dels teatres municipals, que ja han passat a l'acció, no? Han passat de ser doncs receptors de productes que venen de Barcelona o que venen d'altres contrades, a ser els productors, coproductors dels espectacles. Per mi és una molt bona notícia, és una manera d'enfocar, de revitalitzar, perquè d'alguna manera el ser productor d'això també gaudeixes del fet de que l'espectacle funcioni. Jo suposo que aquest espectacular èxit que estem tenint en aquestes places està, hi ha l'afegitó de saber que ha sigut el seu teatre municipal qui ha incentivat aquest producte.
I en el cas de Sant Cugat, haig de dir-ho, l'escenografia està feta en el taller del propi,
sí,
teatre de,
sí,
Sant Cugat.
Sí, sí, sí.
Cosa que em sembla fantàstica. Jo us puc dir que quan va haver-hi la presentació dels teatres amics, d'aquests 5 teatres, el plantejament que es va fer en aquell moment era que es comprometien a una producció cada 2 anys. Bé, jo en aquell moment ja vaig dir que em semblava que una producció cada 2 anys estava
home,
molt bé.
Home, no és gaire,
no
evidentment.
És gaire. Ah,
però ni són els únics teatres que hi ha a Catalunya, ni són les úniques lligams que es poden... Aquí s'han ajuntat 5 teatres i poden haver altres associacions de teatres.
En aquests
moments
hi ha molts.
I queden d'ara fins a final de març, encara anirem. Aquest cap de setmana estem a Sant Cugat, el cap de setmana que ve estem a Viladecans i l'altre cap de setmana estem a Manresa i després anem a Reus. Vull dir, també vull dir-ho perquè la gent... és important que hi vagi, que realment es consolidi com a una bona...
I acabat d'haver una gira, no? Per tot Catalunya.
Aleshores parem, fem, sí, una parada i a la tardor reanudarem gira i probablement temporada en algun lloc a Barcelona.
Però
també
els de Barcelona, que s'esperin.
Ah, exacte,
eh?
Els de Barcelona,
sí,
que
s'esperin, home. Que
els de Barcelona,
que
els de Barcelona, els de Barcelona... Ens fa molta mandra sortir de Barcelona.
Sí, és allà
que els dic. La gent de Terrassa, que de Sabadell, la gent de Vic, la gent de Sant Cugat, ha de fer contínuament si vol anar a veure teatre. Eh?
Bueno, no, si vol anar a veure teatre i si vol fer el que sigui, treballar. Vull dir, la gent que no vivim a Barcelona, estem sempre amunt i avall.
Sí, sí.
I els de Barcelona no ho entenen mai. O sigui, que a vegades quan acabes una funció, i ara te'n vas a Valldoreix. O sigui, cada dia des de fa 35 anys i no passa res, no? Però segueix sent una cosa estranya pels que no ho fan.
Està bo. Manel.
Sí.
Moltes gràcies per estar,
gràcies,
com deia abans, estàs lluny, físicament, però estàs aquí com si estiguessis aquí assegut amb nosaltres. I Marta, una vegada més, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
El divendres ens veurem en el teatre.
Això espero.
I esperem que estigui ple els dos dies, que com a mínim es demostri que el fet de que això, les escenografies i fet el taller, també tinguin un element, un al·licient.
Sí, sí, jo animo el públic a que hi vagi.
Hi haurà el boca orella.
Sí, hem de fer-ho, hem de fer-ho. Moltes gràcies. I ara, mira, tancarem això posant una música que us ha fet l'Anna Roig.
Ah, sí.
Especialment per l'obra. L'Anna Roig i l'Home de Tonxian, que em sembla un personatge i un grup estupend. Ho sentirem i ens despedirem.
Molt bé.
Vinga, que vagi molt bé, gràcies.
El vestit de muda acabat de planxar en la meva germana, el so de les gralles en el pare i els castells, el so de les copes en els cosins a taula, en el dia gros, el dia del gran dinar, el dia de festa major, tots reunits a Vilafranca. La taula parada amb els tovallons molt ben plegats, col·locats damunt dels plats. La mare pensant en anar a ballar sardanes, i jo amb els peus destrossats d'haver saltat tant amb el ball de gitanes. Comptar quantes fitxes tens per les atraccions, comptar quantes hores queden per les matinades, i pel dia gros, el dia del gran dinar, el dia de festa major, tots reunits a Vilafranca. I ara que ja fa temps que sóc gran, ara que ja fa temps que som grans, ara que ja fa temps que seiem junts al voltant d'aquesta taula, ara que tinc pares ancians, ara que els fills se'ns fan grans, avui se'n creen nous records diferents dels que en guardava. Avui se'n creen nous records del dia gros a Vilafranca. Pensar en el valent del meu germà, l'olor de canelons en els petons de la iaia, el vestit de mudar acabat de planxar en la meva germana, el so de les gralles en el pare i els castells, el so de les copes en els cosins a taula, en el dia gros, el dia del gran dinar, el dia de festa major, tots reunits a Vilafranca.
Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil. Si t'ho vas perdre o no en vas tenir prou amb un sol cop,
reviu els millors moments de Sant Cugat a fons els dissabtes de 5 a 8 de la tarda a Cugat.cat, 91.5 FM.
Cugat.cat, la vida és local.
Ostres, ja s'han venut les entrades de Manel pel Teatre Auditori.
Què dius?
I mira, un vídeo de Pericus a Cugat TV i un altre del grup Bremen.
Però què dius? D'on treus tota aquesta informació a les 8 del matí?
De la newsletter de Cugat.cat.
I què és això?
És un correu electrònic amb un resum de l'actualitat de Sant Cugat que m'envien a primera hora cada dia des de Cugat.cat.
Ah, i quant et costa això?
Res. Mira, només t'has de subscriure a www.cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local. www.cugat.cat.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Estem escoltant música de Mozart, i jo penso que si hi ha alguna música que és representativa d'Europa, podria ser perfectament aquesta. I tenim a l'altra banda del telèfon, lluny físicament, però espero que molt a prop intel·lectual i emocionalment, Òscar Intente. Bon dia, Òscar.
Hola, bon dia. Bon dia, què tal? Sí, sí que sóc a prop.
Bé, vosaltres presenteu el diumenge aquí al Siglo una versió en aquest cas dramatitzada, suposo, d'un llibre d'un gran intel·lectual, Steiner, que, en fi, un home nascut a França, però amb una educació anglesa,
europea, amb alemany,
jueva, sí. Perquè això té molt a veure també amb aquesta visió que pugui tenir del món, de la idea d'Europa. Explica'ns una mica què és la idea d'Europa i què és l'espectacle.
A veure, l'espectacle surt a partir de la lectura d'aquest llibre, d'aquest gran humanista europeu que encara és viu, que com bé dèieu va néixer a França, però d'alguna manera ja hi va néixer perquè els pares es van refugiar a França, fugint abans d'hora, d'alguna manera, o veient-les venir. Ell neix el 29, vol dir que els pares ja se'n van anar del context alemany bastant abans que comencés a agreujar-se molt la cosa. Llavors aquest senyor s'ha dedicat tota la vida a investigar sobre el llenguatge, la cultura, etc. I té aquesta petita joia que és això, és una mena de... No és pas un pamflet perquè ell no dona respostes, però sí que és un llibre que explica molt bé d'allà on venim i d'alguna manera allà on som. És a dir, som a Europa i què és Europa. I ell planteja que Europa és un lloc on l'home ha prosperat moltíssim, ha assolit grans fites intel·lectuals i de tot tipus, però alhora és l'escenari on han passat les coses més ferotges de gairebé de la humanitat, perquè es planteja la paradoxa de per què en un lloc on s'ha sigut capaç de fer progressar la humanitat com mai, s'ha sigut capaç també de subjugar l'home fins a límits també sospitats, com és, per exemple, l'Holocaust, etc etc. I ell es planteja, ha viscut bastant sempre amb aquesta pregunta al cap, com és possible que algú que pot ser sensible a la música clàssica i tocar-la amb molta sensibilitat, al dematí, doncs al vespre és capaç d'executar a 100 persones, no? És a dir,
i se'n va al camp de concentració i obre l'aixeta del gas.
Perdó?
Dic, i se'n va al camp de concentració i obre l'aixeta del gas.
Exacte, sí, sí. I diu, com és possible això, que hagi passat això allà on l'home ha anat més enllà, que és indubtablement el context europeu i per extensió dels Estats Units, però que també té a veure amb la migració europea cap als Estats Units, és allà on l'home ha assolit els drets més importants, les fites intel·lectuals, sense menysprear altres cultures, perquè ell això no ho fa, però sí que la civilització occidental, doncs, a part d'arribar a la Lluna, ha arribat fins al genoma humà, per exemple, és a dir, ha anat enllà i ençà, i alhora no hem sabut preservar aquest valor, que és a dir, que hem sigut capaços de conviure amb la barbària i, a més, si una cosa crec que té vigència aquest text, és que lluny d'aprendre del que ha passat, d'alguna manera estem fent passes enrere, perquè jo vaig créixer en una època que semblava que tot allò que havia passat ho havíem de llegir perquè no tornés a passar mai més, i aquest any l'hem començat amb uns atacs a París del tot insospitats, i hi ha noves persecucions contra símbols jueus.
És així, com ho presenteu?
Torna a campar, no?
Ho presenteu, Òscar, com un monòleg, perquè estàs tu com a actor, sí, únicament, i acompanyat de música.
Sí, més que acompanyat, el que presentem és... el text és el que és, i llavors és un monòleg, però que no s'espanti ningú, perquè és un monòleg que té un acompanyament, és a dir, hi ha un xerraire que és l'actor que ho fa, i això passa en un cafè, per això ens venia molt de gust poder-ho fer aquí al Siglo, perquè l'espai ens sembla que és perfecte, perquè és un lloc que és una cafeteria plena de llibres, hi ha concerts, hi ha música, etc. I allà, mentre aquest home està xerrant, per ell, pel públic, pel món, és un d'aquests passavolants bojos que a vegades no saps d'on venen, però que van dient coses que hi toquen, perquè en definitiva el text és d'aquest savi. De cop i volta arriba un segon element, que és un músic ambulant, que porta un acordió, i s'asseu a la taula del costat. El que passa que, tot i ser europeu, com l'altre personatge, és estranger, d'alguna manera comparteixen un continent, un món, però la llengua, o sigui, una altra paradoxa de les que té Europa és que és un mosaic de diverses cultures, i cada X quilòmetres canvia la llengua i ja no ens entenem, no?, d'alguna manera. I cadascú ha de preservar la pròpia diversitat, però alhora hem de vetllar per unir-nos també, no? I clar, això és molt difícil de fer, no?, i potser explicar part dels problemes a les quals ens trobem, no?
Molt bé, doncs escolta, m'estic molt content.
Com que no podem xerrar, ell, pacient, s'asseu, beu un gotet de vi, i de tant en tant, segons li suggereix el que escolta, toca un tema o en toca un altre, i va tocant uns temes molt bonics amb l'acordió, que també ajuden a fer una pausa, que el públic també assegureixi el que s'ha dit, i va donant un...
Molt bé, Òscar, doncs gràcies per la teva col·laboració. I t'hem de deixar, que se'ns acaba el temps del programa. Esperem que el diumenge hi hagi força gent i que pugui gaudir d'aquest espectacle, que sobretot serà segur, segur, molt intel·ligent. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Òscar.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Ai, repassem l'agenda avui,
que
avui hi havia tanta cosa.
Clar, és que quan hi ha cosa bona, mira, tenim, ara sentim una cosa dels Beatles, però no són els Beatles estrictament parlant, perquè és The Beatles a la barroca.
Oi.
Això ho presenta l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra el diumenge al Teatre Auditori de Sant Cugat, i penso que és molt interessant. I també tenim una altra cosa, però no el diumenge, sinó el dissabte. El dissabte, dia 14, a les 8 de la tarda, a la Casa de Cultura, parlem de Joan Vinyoli, amb l'Associació Amics del Teatre, dirigit per Teresa Canes. També tindrem, en aquest cas, poesia, també hi ha música, hi ha la Teresa Canes, en Ramon Sauló, que està a la direcció musical, la Marta Oliva i en Josep Maria Ribelles. O sigui, tenim, si no m'equivoco, arpa per acompanyar...
Sí, ja el conec, aquest noi, toca una arpa d'aquestes celtes molt maca.
Sí?
Sí, gran.
Doncs ja sap de què va el tema, i tant, per tant també hi serà.
Segurament, sí. Bé,
tenim,
sí,
per tant, tornem a repassar. El Vilafranca, que tenim el divendres i el dissabte. Tenim el mateix dissabte també a Teresa Canes amb en Vinyoli. I tenim el diumenge els Beatles a la barroca. Tenim el diumenge l'Òscar Intente fent a l'Steiner, que déu-n'hi-do, al Siglo.
I escolti, ja
la
tenim...
I doncs no oblidem que acabem sempre el diumenge amb jazz.
Ah,
jazz,
sí.
Al Cafeta, a la cafeteria del Teatre Auditori.
I ens quedem allà.
I nosaltres marxem.
Doncs vinga, fins la setmana que ve, senyor Eduard.
Fins dijous vinent.
Molta comèdia, amb Eduard Gené.